El matí de Ràdio Sabadell.
Vida activa. Si teniu ganes de ioga però no us decidiu quina seria la vostra subdisciplina adequada, esteu de sort perquè avui la Sandra Milian ens les ve a explicar totes. Bon dia, Sandra.
Bon dia, Pau, què
Benvinguda.
Tal?
Benvinguda, molt
Gràcies.
Bé.
Gràcies.
Doncs escolta, encuriosit perquè això a vegades dius ioga.
Sí.
I, bueno, sembla que ja ho has dit tot, no?
Sí, sí, sí.
I, en canvi, dintre del ioga
sí.
Hi ha com diferents categories d'exercici que podem
oi
fer,
tant,
no?
Oi o... tant, sí,
doncs
sí,
vinga,
sí.
Doncs il·lustra'ns una mica.
Sí, mira, primer de tot, t'explico una mica el que és el ioga i jo em centraré
sí,
una mica en el que són el tipus de ioga que jo dono com a professora, perquè
val.
Hi ha moltíssims, però em centraré en quatre.
Hi ha moltíssims, realment?
Sí, 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 hi ha iogues que són més mentals, o sigui, que no tens que moure't, més meditació... jo faig un ioga més físic, encara que sempre té un component mental molt gran, però em centraré en els iogues més físics, que són el hatha, el vinyasa, l'astanga i després el hot, perquè dono classes de hot també. I bueno, primer dir-te que el ioga és una pràctica de tipus físic, però que també és molt mental, on quan treballem utilitzem la respiració. I el que volem és l'equilibri, l'harmonia del cos i la ment com una unió. Literalment, la definició és com una unió del cos, de la ment i d'un tot per arribar a el que és la il·luminació, no? Que és un estat com d'una condició de, no de felicitat, sinó de serenitat absoluta, d'estar bé amb tu mateix i amb tot l'entorn, amb la natura... I bueno, normalment això es feia, bueno, ve de la Índia, però s'ha traslladat a Occident i molta gent a Occident utilitza, doncs, per tenen treballs i feines de molt estressants, doncs, per arribar a un equilibri, per estar una mica més serè. També et posa molt en contacte amb l'aquí i amb l'ara, perquè a vegades estem molt pensant en el què passarà o estem anclats en el passat, no? Llavors, el ioga el que et fa és que visquis el moment present. No hi ha res més que importi, perquè com tens que centrar-te tant en la respiració, perquè hi ha postures d'equilibri, les asanas són postures. I si tu no estàs centrat en el que estàs fent en el moment, et pots caure. Llavors, t'obliga a estar centrat. I això és molt important, perquè és com fer una mica... arribes a fer una meditació. La meditació, al final, és estar en l'aquí i en l'ara, i això és fer com una mica de gimnàstica amb el cervell. Fer un reset.
Això entens que és una moda que va venir en un cert moment, doncs,
sí.
Perquè algú que va anar allà
sí.
Li va semblar interessant, o simplement es va descobrir i a la cava ha vingut tot això que dius de que pues, amb les feines, la vida diària, algú va trobar que era interessant trobar una manera de fer aquesta reconnexió que dius.
Hmm.
Algú va dir, ostres, pues allò del ioga, no?, que van portar de la
sí.
Índia...
Home, com a tot, jo m'imagino i sé que hi ha molts calés darrere, hi ha moltes cadenes, s'ha format un negoci around, bueno, amb el ioga i s'ha distorsionat, però sí que té de ser que més que una moda, que també pot ser una moda una mica elitista i tal, sí que és veritat que funciona. Que funciona i que no tens que tindre molts diners, ni estar a la moda, ni res d'això per fer-ho. Però sí va vindre una mica com una moda i després doncs, sí que hi ha un negoci darrere potent. Sí.
Podríem dir allò de que a cada persona el seu ioga? O amb què els diferenciaries per dir, doncs mira... per nivell d'activi, o sigui, de despesa física, no?, o de la manera com s'ha de fer, com creus que els hauríem d'ordenar?
Totalment. O sigui, hi ha iogues que són per a cada persona. Per exemple, tu ets una persona gran, entre cometes, a veure, jo sóc gran, jo tinc 49 anys, és que al final que és ser gran i que és ser jove, hi ha gent que té 30 anys que és molt vella, com diu la Jane Fonda. Jo quan tenia 40 era molt vella i ara tinc 70 i sóc superjove. Vull dir, al final el ser vell o no depèn una mica de la persona. Però una persona que està una mica, que estàs una mica cascadet, que no has fet moltes coses, que has... el jata. Perquè avui parlarem del jata, del vinyasa, de l'astanga i del hot. El hatha és un yoga que per ser de la a la Índia és dinàmic, però a Occident és lent, perquè aquí la gent a Occident el que vol és moviment. I la gent es pensa potser que si hi ha poc moviment no estàs fent res, quan la filosofia no és aquesta. Però bueno, dintre de lo mogut que pugui ser, el hatha és lent. I està molt bé perquè les asanas són molt bloc, no són unes, les asanas són les postures. Bloc vol dir que són unes asanas que les pot fer quasi tothom. I llavors et quedes amb l'asana, amb la postura, un temps, que poden ser 10 respiracions, 7, 8, el que faci falta. Llavors això t'ajuda a profunditzar amb aquesta postura, doncs a mirar, a veure com tens... a mirar-te com tens el peu, si el tens més col·locat, com tens la mà, i a mesura que el vas repetint, doncs et vas fixant més i el vas millorant. I són postures que no són molt difícils, la respiració tampoc és molt difícil i és molt assequible. Jo ho recomano molt per començar. Tant si ets una persona... de gran, entre cometes, que no sabem el que és gran i el que és jove, no? Perquè jo, per exemple, dono classes HP aquí a Sant Cugat, als directius, i hi ha gent que té 60 anys i és super ultra jove. És gent que fa muntanya. Jo dic, mai a la vida he vist gent tan jove amb 60 anys, no? I a vegades doncs, vaig a un gimnàs i veig gent de 30 que dic, uf, és gent molt vella, no? Llavors, bueno, depèn de com tu et sentis, però per començar, el hat està molt bé.
El qual vol dir també, suposo, que a vegades algú pot veure el ioga i dir uf, massa tranquil, massa suau... Compte, sí, no compta, vol dir que sigui compta, tot el ioga així.
Compte, clar, perquè tenim el hatha. També el hatha és un ioga que es fa molt als gimnasos. Llavors és assequible, tothom ho té una mica a la mà. Val? I després està el vinyasa. Per mi el vinyasa és un ioga jove. És un ioga que em recorda molt al ballet. Perquè estàs tota l'estona en moviment, passes una postura a l'altra, no et dona temps a profunditzar. Però, clar, la gent que vol sentir, gent jove que vol sentir el xoc, que també hi ha el yoga vinyasa que es diu yoga vinyasa flow, que també faig això, que el flow o el vinyasa és passar d'una postura a una altra, pim, pam, mantens la respiració, però, clar, quan l'acabes et dona la sensació de que has fet un entreno. Perquè, clar, al ioga tens postures de planxa, tens postura de flexions. El chaturanga, que és un asana, és un tríceps, és una flexió de tríceps. Després tens, bueno, llavors tens postures d'equilibri, però tens moltes postures de força, també. Llavors el vinyasa és un ioga que és assequible si ets una persona que vols dinamisme i et trobes bastant bé, i normalment quan ets dinàmic i et trobes bé, dius, ui, jo vull el vinyasa, perquè a mi el hatha és molt lent. Però sí que és veritat que quan has fet molt de vinyasa i te comences a enganxar amb aquest mètode, encara que sigui més ràpid, tens que respectar la respiració amb el moviment... Sempre el que em passa amb els alumnes que estan més o menys forts i comencen amb el vinyasa perquè volen canya, entre cometes, doncs que després, si s'enganxen al ioga, volen profunditzar i després passen al hatha. Perquè ja sabem de què va i ja el que volen és profunditzar.
Per tant, ja no els hi cal tanta canya, podríem dir.
Sí, però és que la gent està confosa perquè... es creuen que el moviment fluid és canya, però després es donen compte que si tornem al hatha i fem una postura una mica més complicada, mantenir-la, que és el que es diria en el món del fitness, a l'isomètric, té el seu què, eh? Passa, clar, si fas una classe de hatha per persones que no estan molt en forma, doncs mira, faràs... Com al hatha no hi ha una llei que diguis aquesta postura, aquesta, aquesta, aquesta... No, el professor fa un bloc i fa... Depèn, doncs mira, tinc un grup de persones que no estan... Doncs mira, faré un hatha molt senzill, val? Però pots fer un hatha fort. Pots fer un hatha intens. Llavors, clar, la gent que fa vinyasa perquè... Jo el vinyasa, perquè el vinyasa està tot als gimnasos. És el que té més èxit, perquè com és fluid, doncs la gent li agrada. Però, clar, li, dius, jo faig hatha a un gimnàs aquí a Sabadell que es diu Q-Wellness. Ja el coneixeu, segur, molt famós a Sabadell. Llavors, clar, el hatha que faig jo al Q-Wellness no és precisament fluix. I, clar, la gent que ve del vinyasa i diu... Ui, 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 jo no sé si hatha, i dic, espera't, i com faig un hatha intens, després surt i diuen, uau, per què hem profunditzat? Llavors, no hi ha unes asanas, asanas són les postures marcades, regulades. El profe, una mica, fa una mica, tant en el vinyasa com amb el hatha, depenent del grup i de la personalitat del profe també, doncs, ho fa una mica pels alumnes que toca, no? Llavors, tot és molt relatiu. Però en termes genèrics, el hatha és una mica més suau i més assequible i el vinyasa més dinàmic. En termes genèrics. Però jo puc jugar.
Pots fer de més i de menys. Va, i hatha, després, vinyasa, quin altre ens pots explicar?
El meu favorit, per excel·lència, aquest és el que a mi em té boja, és a l'astanga. A l'astanga és un ioga que va néixer al sud de la Índia, un poble que es diu Mysore. I l'home que el va posar de moda, per dir alguna cosa entre cometes, Patavi Joyce. És un ioga molt estricte. Diuen que és el ioga dels homes. Té tres sèries, la A, la B i la C. Tu pots quedar-te amb la A tota la vida. O 10 anys, o 20, val? Aquí és més difícil trobar llocs on poder fer-lo, perquè és molt difícil d'ensenyar i la gent és com massa... poc assequible. Llavors, no és comercial, entre cometes. Llavors, no hi ha molts centres, comparat amb el hatha i el vinyasa, que el pots fer a tot arreu, doncs no hi ha molts centres, però a Sant Cugat hi ha un, a Barcelona tens un també, i a l'astanga és una llei. O sigui, hi ha unes postures, duren 90 minuts i són innegociables.
90 minuts fent postures?
90 minuts, sí. Després hi ha una meditació al final, però són 90 minuts. I unes respiracions determinades en cada asana. Es fa una respiració que es diu la respiració Ujjayi. Aquesta respiració es fa amb la gola. I són 5 respiracions Ujjayi amb cada asana. El professor no la fa. La marca, val? Hi ha dos sistemes, dos maneres de donar una classe així. Però, bueno, què passa amb l'astanga? Que és molt... té que ser com és. Les postures són com són. I fins que tu no dominis la sèrie A, tu no pots passar a la sèrie B. I per un tema fisiològic de que no arribes a la postura tal de tal, igual mai podràs passar a la B. Però si tu no domines la A, tu no pots passar la B, per uns temes determinats físics i mentals que necessitaria un programa per explicar-lo. Llavors, què passa? Que tu vas profunditzant en cada asana. Hi ha asanas molt difícils de fer, però cada cop que la fas et surt millor. Millor i millor i millor i millor. I cada cop arribes més, i cada cop arribes més. Després, una cosa que hi ha és que passes d'asana a asana amb un flow que es diu el floating, que és com un salt. Depèn de quina postura, per exemple, les salutacions al sol. Són 5 d'una manera, 5 d'una altra manera, i fas els floatings, que es diu. Llavors, clar, és t'enganxa. Però, si no ho fas bé, és molt lesiu.
Ah, sí?
Clar, perquè ja en els floating són salts. Llavors, si no ho fas de la manera determinada, els genolls, o vols ser una persona molt occidental, que vols fer-ho ràpid, que vols fer... Llavors, això recomano que vagis a un lloc molt tradicional. Molt tradicional, aquí els profes ja són molt estrictes, i, bueno, si vols t'explico les dues maneres que hi han de fer aquesta classe.
Per favor.
Sí. A l'astanga... Hi ha dues maneres de fer la classe, val? Que és la manera tradicional, Mysore, o la manera guiada. La manera guiada, doncs, bueno, és que el professor va dient, com una classe guiada normal, el que passa que està de peu i te va dient les postures i tal. Però la manera tradicional és la manera emissora, que és, per exemple, a Sant Cugat tens un lloc que ho fan, que tu vas allà amb la teva sèrie a un paper. Tens la teva sèrie i, llavors, la sala està oberta 2 hores, per exemple, de 7 a 9 del matí. I tu dius, jo vull arribar a 7:45, ¿vale? Doncs tu vas allà i tu comences a fer la teva sèrie, no es pot parlar. I la persona al costat, potser, està fent la seva sèrie. I el professor, el mestre, està allà de peu esperant a que tu li reclamis. Llavors, quan tu hi ha una posició que no arribes, crides el mestre ve i te fa l'assistència. Però cadascú la fa d'una manera independenta. I la sala s'obre de X hora a tal hora. I és així. Tu i la teva pràctica.
Però què vols dir que no arribes?
Per exemple, la tortuga, no? Doncs és una postura que tens que obrir les cames i fer-te un nus per darrere amb les mans i posar el cap a terra, no? I llavors, potser, doncs clar, no arribes. I el profe, doncs, et dona una mica l'assistència, l'allargament de la columna perquè arribis. Això de les assistències és molt... Clar, perquè a l'estanga és molt delicat, perquè a l'estanga els profes et poden assistir, però hi ha profes que no veuen bé l'assistència i que diuen que tu tens que arribar pels teus propis medis i pel teu cos té que parlar i que si tu no arribes cap profe t'ha de fer l'assistència. A mi m'agrada l'assistència, m'agrada donar-la si em donen el permís i m'agrada que me la facin com a alumna. Llavors, bueno, el Patavi Joyce, que era aquest senyor que va a Índia, que va inventar Missore a l'estanga, ell feia moltes assistències. Llavors, jo estic molt a favor de l'assistència, no? Però sí que és veritat que l'assistència la té que fer un profe que tingui molta experiència i no agafar l'alumne, tocar-lo, i perquè li pots fer mal. Però sí que és veritat que un petit toc amb la mà, quan està la postura determinada, pot ser-hi el canvi que necessita, no? I llavors el Missore es fa això. Cadascú va amb la seva pràctica i es fa el mètode aquest tradicional i cada quanto doncs es fa la guiada. Però la gent que li agrada l'estanga i que és molt estangui, la gent que li agrada l'estanga no fa una altra cosa. És que no fa res més que estanga. Ni un altre tipus de ioga, ni un altre tipus d'esport fan estanga. I són gent que la veus i dius, aquest és un estangui. Perquè tenen uns físics impressionants.
Ah, sí?
Sí, sí. Sobretot els tios. Els tios que fan estanga tenen un físic com molt, molt fibrat, molt fort, i això no està bé que ho digui perquè sembla una mica com, no sé, de parlar del físic i tot això, però és que és veritat, quan una persona fa estanga se li nota molt fibrat i molt com molt allargat i es veuen molt fibrats, no? Perquè és un ioga com molt dur, diuen que és el ioga militar, les postures són molt dures i bueno, la persona que fa estanga, fa estanga, és que no vol fer res més, perquè quan acabes una sèrie la tornes a fer i la tornes a profunditzar, i si ja arriba un nivell que estàs a nivell Dios, doncs vas a la B. Però és que això té molta controvèrsia, perquè després ja va haver un senyor, un rockero, als anys 70, que va dir, i per què jo tinc que acabar la sèrie A i fins que no l'acabi no puc passar a la B? Perquè a mi potser la sèrie A se'm dona superbé, però la postura X no la puc superar. I llavors ens va inventar el Rocket Yoga.
Rocket Yoga.
Rocket Yoga, als anys 70. Llavors, el que va fer aquest senyor, que ara mateix tinc el nom aquí, però bueno, el que va fer el Rocket Yoga és com una estanga, però una miqueta modificat. O sigui que tu pots passar d'una sèrie a una altra. Al Rocket Yoga no hi ha totes les postures, però és el mateix tarannà. Fort, pam, pam, la respiració... Però clar, aquest senyor va dir, ostres, si jo tinc que esperar a fer tota la sèrie A i aquesta postura no la puc superar per no passar a la sèrie B, i va inventar el Rocket Yoga.
El Larry Schultz, pot ser?
Correcte!
Sant Google, ja saps que està aquí perquè faci falta.
Molt bé. Que era un rockero, tenia una banda de rock i era estangui. Els estanguis són estanguis. I bueno, doncs... són peculiars els estanguis. A mi m'agrada molt. És un món que jo vaig estar dintre I em va encantar. El que passa que ensenyar tanga o ho fas a un centre tradicional o la gent a un gimnàs o a un centre de ioga... bueno, un centre de ioga sí, però per exemple un gimnàs és que no ho acaben d'entendre. I jo entenc que no ho acabin d'entendre, perquè és molt complicat. A l'estanga se practica 6 dies a 7. 6 dies a 7, obligatori. Llavors, una persona que fa estanga al gimnàs, per, anem a suposar, i ve 2 dies, sempre estarà endarrerida. Mai, clar, a l'estanga, si vols fer-ho, tens que fer-ho sèrio. I són 6 dies a 7. Llavors, clar, jo donava classes 2 dies de 7 i la gent, clar, no se'n surt, a lo millor... Va agradar, perquè és potent i va agradar. Però, clar, pels gimnasos i per la gent de carrer de peu, el hatha i el vinyasa és el que és assequible. És el que és més assequible.
I ens en falta un altre.
El hot. Jo te parlo dels que jo dono, I el hot és un ioga amb temperatura, que vam parlar fa unes setmanes, que es pot fer amb... Jo no parlo del Bikram, em centro en el hot. Bueno, el hot és un vinyasa, és un ioga que pot ser hatha o vinyasa, i que vull dir més lent o més ràpid, però amb 35 graus de temperatura. Què guanyem amb la temperatura? Guanyem flexibilitat, guanyem un entrenament molt potent, guanyem en sensacions, augmentem la capacitat pulmonar, també, doncs mira, cremem més calories, i t'ha d'agradar. Enganxa bastant, però bueno, és un yoga, el hot yoga, és un yoga més comercial. Però bueno, està bé.
En realitat és una temperatura que s'assembla més a la musculatura quan la tenim, no? En
sí,
repòs.
Sí. I a part és la temperatura que hi ha a la Índia a l'estiu per simular una mica com s'entrena a la Índia amb aquestes temperatures. Guanyem molta flexibilitat, molta. Perquè, clar, una postura que tu no arribes, el que dèiem abans, doncs una marillasana o alguna postura que... Marillasana, alguna que tu no arribes, que tenen noms a l'idioma de l'Índia, doncs, clar, amb temperatura arribes. I és un gust. I després guanyes en ranga de moviment i a lo millor doncs vas guanyant i dius, ostres, doncs he guanyat moltíssima flexibilitat. I està molt bé. T'ha d'agradar perquè és el que parlàvem l'altre dia, si tens la tensió baixeta o a lo millor t'agòbies. Però si t'agrada el hatha i t'agrada el vinyasa, pots provar de fer-ho. El hot és això, que és una classe que jo també dono a les Corts, a un yoga one, que és una classe de hatha o de vinyasa, però amb temperatura, no té més.
I com es crea aquesta? En quin espai es pot crear la temperatura adient?
A quin espai? Bueno, a la sala de ioga, doncs posen la temperatura que calgui.
A tope, el ventilador?
Sí. No, tenen com unes plaques. Com unes plaques, sí, ho fan d'una manera específica, sí, per al tema de les humitats i tot. El que passa que no sé ben bé com ho fan. Uh-huh. Però sí que no, a veure, no es pot fer en plan, vinga, va, anem a posar la calefacció aquí a tope. Això seria fer-ho d'una manera una mica més cutrilla, clar, es pot fer, però els centres de ioga que fan hot ho fan d'una manera determinada, amb plaques, amb unes sistemes determinats, perquè clar, per tenir una mica de ventilació, una mica d'higiene i tot el rotllo. Es sua el que no està escrit i no és per fer-ho cada dia, és una mica més especial. El hatha es pot fer tots els dies, el vinyasa 3-4 dies, a l'estanga 6-7 i el hot, jo recomano el hot un cop o dos a la setmana, més no.
Doncs vinga, ja ho veieu, per triar i remenar, l'opció que més us convingui, doncs aquí podeu triar a la que més us convingui. Sandra, gràcies per venir a Ràdio Sabadell.
No, gràcies per convidar-me. Moltes gràcies, Pau. Gràcies.
Fins la pròxima.
Fins la pròxima, adeu.